cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
María Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ens posen nous contenedors per la orgànica. Ara tindrem un contenedor només per a traure el fem que en teoria no contamina.
Efectivament, i a més és molt important que es fa saber aquesta separació i que dipositem bé els residus orgànics en el contenidor marró, perquè ahir justament ho parlàvem amb el gerent de Reciplaça, que vam coincidir amb ell, i el que ens explicava és que els pobles que paguem un cànon de vertits, sí, precisament pel tractament que se fa dels nostres residus, que este cànon que se paga és el que repercuteix després en la despesa que generem a l'Ajuntament i que ha ocasionat aquesta taxa de residus, perquè recordem que la taxa de residus, segons la llei, no pot ser deficitària. No pot ser deficitària, el que vol dir és que no pot costar diners a l'Ajuntament, és a dir, que l'Ajuntament ha de cobrar exactament el mateix import que li costa fer aquest tractament dels residus. Clar, el que ens explicaven és que ara, amb la incorporació del contenidor de la orgànica, que és l'últim contenidor que ens faltava per completar les illes que teníem ací, el que podem aconseguir és que se reduïsca el cànon. Si l'orgànica és de qualitat, i aquest cànon de vertits que paguem a Reciplaça ens reduirà el preu. Aleshores, a l'Ajuntament de Vila-real, si tenim una orgànica de qualitat, ens costarà menys diners el tractament de residus, amb la qual cosa ens costarà menys diners el que paguem per el nostre fem, i això pot repercutir en aquesta taxa de residus i, per tant, que puguem modificar la taxa i que pugui ser més baixeta el dia de demà. Aleshores, pense que fer bé aquesta separació en el que fa a la matèria orgànica, doncs, ens pot ajudar moltíssim, per això hem de conscienciar-nos. A més, una cosa curiosa és que ací a l'estat espanyol, doncs el contenidor que separa la matèria orgànica és eixe contenidor marró, però que en altres països d'arreu d'Europa, on el tema del reciclatge i de la separació se té molt més assumit i té molta més trajectòria d'anys i anys, doncs fins i tot n'hi ha contenidors que separen la matèria orgànica de procedència animal, sí, de la matèria orgànica de procedència vegetal, i també allò que es considera matèria orgànica perquè ha patit una contaminació concreta, és a dir, els papers untats d'oli o el cartró untat d'oli, que també va dipositat a la matèria orgànica, doncs que no és ni vegetal ni animal, sinó que és una altra cosa, també separat. Aleshores, allí tenen una mena de contenidor marró dividit en tres en alguns països d'Europa, i així doncs comencem pel principi i tenim simplement un contenidor marró.
En tindrem en les illes quatre. Un és el groc.
El groc, que és el de plàstics i envasos, el marró, que és el de l'orgànica, que és el nou que tenim ara, després tindrem el blau, que és el de paper i cartró, el gris, que és el de restes, i després en les zones que tenim illes completes tindrem també el verd, que és el de vidre.
Vidre. Estem parlant, però totes les dies s'arreplegarà tot.
Totes les dies s'arreplegarà tot. I el primer dia que se'ns arreplegarà la matèria orgànica, el primer dia que tindrem recollida de la orgànica, serà la nit del 12 al 13 de febrer.
Encara tenim els educadors ambientals repartits per cada barri que donen ese poalet per l'orgànica.
Efectivament, encara els tenim per els barris, i després la setmana que ve, si tot segueix com està previst, la setmana que ve doncs serem l'alcalde i jo mateixa els que anirem per algun barri, perquè començarem la setmana que ve a fer-ho, per tal de donar la cara, d'explicar allò que els veïns i veïnes vulguin contar-nos, i nosaltres poder, ja li dic, poder ser qui donem la cara i expliquem algunes qüestions. Aleshores, com estarem de manera imminent en esta recollida de l'orgànica, doncs aprofitarem també per recordar com es fa el reciclatge, i fins i tot si ens han quedat encara algun poal o alguna dels packs de les bosses biodegradables, doncs aprofitarem també per repartir-les.
Lo de les bosses biodegradables, important, perquè també és algo que contribueix a tot allò. Illes completes en tenim més o menys que tinguin la del vidre?
Que tinguin la del vidre menys, i això té una explicació que molt senzilla. Els contenidors, tots els contenidors que nosaltres tenim, a excepció del de vidre, depenen de l'empresa de neteja i residus que tenim ací a l'Ajuntament de Vila-real, que va guanyar la licitació, que és Precero i Urbaser, i després el contenidor de vidre, per una qüestió de qui tracta el vidre, un camí s'ha dipositat en el contenidor, doncs és Ecovidrio, que és l'empresa per excel·lència a l'estat espanyol, i Ecovidrio, doncs, per la seva filosofia d'instal·lar contenidors, doncs n'instal·la menys que l'empresa que sí que depèn directament de l'Ajuntament, a la que nosaltres evidentment els diem on volem situar les illes atenent a les dades que nosaltres repleguem, perquè la veritat és que Precero fa una tasca bestial en la recollida de dades de quina quantitat de residus es recull en cada illa i en cada contenidor. La veritat és que és una cosa que jo desconeixia fins a que no m'he posat de ple en este àmbit, i em sembla molt interessant, perquè fins i tot ara quan tinguem l'orgànica, doncs en poc de temps podrem analitzar en quins barris es fa una orgànica de més qualitat i en quins barris de menys qualitat.
Això és algo que la gent no té ni idea, però és una forma de cuidar els nostres, no? De veure a quin nivell el tenim, què és el que està passant en els nostres veïns, i analitzar el per què, i veure si tenen uns ingressos com toca per a poder tindre una vida digna. És que això són això és lo que volem, això és la societat de benestar, és el que volem per al futur.
Efectivament, a més, en este tema de la taxa de residus, que a Vila-real ha aparegut de 0 a 100, no és com en altres ajuntaments que només han vist un increment del preu, sinó que així doncs no en teníem i ara passem a tindre-la. Clar, la filosofia d'eixa taxa de residus és el pagament per generació. El pagament per generació, no hi ha cap exemple a l'estat espanyol, no hi ha cap exemple de lloc on es pague per generació, és a dir, que pague més fem qui més ne genera, perquè és un element que és incontrolable com es fa a altres països d'Europa, des del moment en què no tenim contenidors intel·ligents, no tenim bosses intel·ligents que puguen estar identificats personalment per veure que cadascú i que efectivament pague qui més genere. Aleshores, per tal d'iniciar-nos en aquest camí, a banda de comptar en aquesta empresa que té el contracte de residus, que ens facilita algunes dades que ens poden ajudar per barris o per volumetria dels contenidors, més o menys quins residus es generen en cada barri, encara que no sapiguem quin veí exactament o quina veïna exactament és qui genera aquests residus, sí que podem fer una anàlisi simplista, no? de les dades que rebem. A banda, per aquest any 2025, una de les coses que tenim projectades des del Departament de Serveis Públics en aquesta matèria, doncs, és fer, juntament amb la Universitat Jaume I, un estudi que ens permeta fer una diagnosi d'en quins barris obtenim millors dades, per tal de veure si podem caminar a la bonificació dels residus, és a dir, a la bonificació de la taxa en alguna matèria pel que fa a algun barri concret o alguna cosa que ens ajude a que aquesta taxa, doncs, no siga una cosa uniforme. I a lo millor, si obtenim coses que ens ajuden a veure, com per exemple, i fica un exemple bobo, com en el barri del Pilar es recicla molt més que en el barri de la Soledat, i doncs igual en el barri del Pilar hem de bonificar aquesta taxa, i és una manera de fer que en el barri de la Soledat la gent s'anime a reciclar més.
Clar, clar.
Aleshores, doncs, intentar això, caminar al pagament per generació, que seria el nostre somni, seria el que ens agradaria, però anar fent les passes que també ens permet la realitat, vull dir, n'hi ha que ser realistes.
Vicealcaldessa, demà està el ple ordinari del mes, de l'últim mes, no, seria del primer mes de l'any.
Sí.
El que passa és que lo que se abordarà serà pràcticament com ha acabat l'any passat, o almenys és el que jo espere. Però a mi m'agradaria que Senquera, el que ens ha enviat un àudio, Adrián Casabó, el portaveu del Partit Popular, d'una moció, imagina que vostè ja la té.
Sí.
Escoltem-lo.
Des del Partit Popular de Vila-real demanem al govern municipal que complisca amb el seu propi acord de govern i que millore en matèria de transparència i rendició de comptes a la ciutadania. Són molts els obstacles que dia a dia ens trobem els regidors de l'oposició i també els veïns per accedir a la informació municipal, una informació que cal recordar no és propietat del govern de Benlloc, sinó de tota la ciutadania. Per tant, demanem canviar aquestes polítiques d'opacitat i d'ocultisme a la que estem acostumats amb este govern per una forma de governar més transparent, ètica i que rendisca comptes a la ciutadania en temps i forma.
Mire, li parlava d'esta perquè acaba de plegar la nota de premsa i l'àudio, entre altres coses, perquè imagine que mocions se'n presenten unes quantes, no, regidora?
Sí, se'n presenten unes quantes més. Pel que fa a esta moció, llegint els punts d'acord, la veritat és que són punts d'acord que a nosaltres ens agradaria, i com ha dit també el portaveu del Partit Popular en este àudio resum de la nota, suposo que han enviat, sí. Que la nota no l'he pogut llegir, doncs la veritat és que tant de bo i poguessin estar publicades aquestes qüestions que planteja el regidor del Partit Popular, perquè precisament el que demana és el que Compromís també demanava en el seu acord. A mi el que em genera d'alguna manera preocupació és que no siguem conscients de quina és la realitat del nostre ajuntament, fins i tot sent regidors que han passat per el que és la institució, perquè al final en el Partit Popular doncs són un equip de persones i algunes doncs han sigut regidores i regidores que han gestionat este ajuntament. Nosaltres signem aquest acord en el mes de juliol, el dia 9 de juliol, després d'una llarga negociació. Encara estem, crec, que en aquest temps i forma d'adaptar-nos al que és la gestió municipal, estem emportant-nos moltes sorpreses en quant al que és l'agilitat del nostre ajuntament, perquè una cosa que nosaltres pensàvem que costava d'arreglar 2 setmanes, doncs veiem que costa 2 mesos i 3 i 23. Vull dir que hi ha moltíssimes coses que són molt complicades d'abordar, i entre elles és la situació de moltes vegades de problemes informàtics que se tenen en l'ajuntament que impedeixen que se puguen signar coses quan les tens a signatura, per exemple, tan senzill com una signatura que en paper es podria fer en 10 minuts, doncs per el simple fet d'estar informatitzades, doncs igual s'allarguen 2 o 3 dies perquè ara resulta que el TAO no va, ara resulta que no han pogut entrar al portal de no sé què, ara... I això també ho pateixen els regidors de l'oposició, perquè jo també ho he patit com a regidora de l'oposició i perquè me consta, quan ells venen a les comissions informatives, que ho expliquen. És que ahir no mos anava al TAO, és que no hem pogut veure l'acta d'esta comissió perquè no estava pujat. És que, vull dir, que són qüestions que s'escapen moltes vegades al que és la voluntat, en este cas, del regidor de transparència, que és Santi Cortells. Santi Cortells té una regidoria, que se diu la regidoria de transparència, de la que ell té el títol, podríem dir, de ser regidor de transparència, però que té 0 pressupost. Té 0 pressupost perquè el primer pressupost que se dotarà la regidoria de transparència amb diners és efectivament el del 2025. En el 2024 era una partida que no existia i que no se podia dotar de diners, i que per la qual cosa Santi el que s'ha dedicat a fer dins de la seva del seu treball i de la seva gran tasca de voler efectivament que el portal de transparència fora actualitzat, doncs Santi ja ha demanat els currículums a tots els regidors per tal de poder publicar-los atenent a la llei de transparència només els tinga. Santi ja ha demanat les memòries dels convenis que acaben de finalitzar en el any 2024 per tal de poder-los anonimitzar i penjar-los al portal de transparència. Santi ja ha demanat moltíssimes de les sentències urbanístiques que queden pendents per a fer el mateix, per tal de fer-les anònimes i poder-les penjar, perquè evidentment no se poden penjar dades personals en el portal de transparència atenent a la llei de protecció de dades. És a dir, Santi està fent la seva feina. El que falta és que aquesta informació pugui estar efectivament penjada a aquest portal de transparència, que és una qüestió que ha d'abordar informàtica, i que la nostra web municipal, que està desactualitzada des de l'any 2016, perquè les qüestions de dades informàtiques doncs avancen molt ràpidament i la web de l'Ajuntament és una web que està totalment obsoleta, uh-huh. i igual que els ordinadors des dels que treballen els funcionaris, que moltes vegades en lloc de ser ordinadors semblen cafeteres, doncs crec que tot això és un procés que ha d'anar actualitzant-se. Comprar un ordinador per a un ajuntament o actualitzar els mecanismes amb els que se treballa no és com en casa, que vas i ho compres, així s'han d'elaborar uns plecs de condicions, s'han de licitar, han d'optar les empreses, s'ha d'assignar el contracte. Vull dir, una cosa que en casa ens costa mitja hora, en l'ajuntament doncs té un procés. Aleshores, jo crec que el regidor de transparència està fent una feina bestial i que crec que d'ací, a mi m'agradaria poder dir un temps, però crec que serà més ràpid del que nosaltres ens pensem que puguem comprovar-ho.
Perquè jo em faig una idea. Vostès, quan estaven en l'oposició, veien que els demanaven documentació i que no els arribava. Arriben a aquesta coalició de govern i diuen, mireu, nosaltres el que volem és que siguin el més transparents possibles. On està el problema? Abans no era que no volgueren donar-li a vostè que estava a l'oposició, estic parlant de Maria Fajardo, sinó que no tenien eines per a poder facilitar-lo.
No, jo no parlo de la informació que demanen els regidors concretament. De fet, la informació que demanen els regidors concretament per escrit a les regidories, i jo puc parlar de les que entren directament a serveis públics, que han sigut unes quantes, tot allò que els regidors del Partit Popular han demanat per escrit o en comissió a la regidoria de serveis públics en temps i forma, que són 10 dies el que té per a contestar cada regidoria, s'ha contestat. És més, en un cas concret, recorde, farà uns mesos, d'una qüestió dels parcs infantils, no van poder pujar l'expedient al TAU perquè no funcionava aquest dia i jo li ho vaig adelantar als regidors per mail, perquè el meu tècnic havia fet la seva feina, havia contestat en temps i forma, ho tenia per escrit, i com no funcionava la plataforma li vaig dir, ei, Adrián, Jaume, perquè va ser a estos dos companys concretament, vos ho passe per correu electrònic, m'han dit, cap problema, Maria, vull dir, vale. Que la informació que depèn de les regidories se'ls envia. Jo el que parle és del portal de transparència al que han de tindre accés els veïns i veïnes, sí. És a dir, al web de l'Ajuntament.
Ara ho parlem. Totes les regidories, perquè vostè pot parlar de totes les regidories, responen d'aquesta manera, és a dir, en aquesta celeritat?
Jo tinc entès que sí. Ara bé, en Junta de Portaveus, per exemple, en la darrera Junta de Portaveus que vaig presidir jo, es va comentar una documentació que havia demanat l'oposició al seu complet i que no se'ls havia fet arribar, tot i que la informació que teníem els regidors que estàvem allí presents de l'equip de govern, la informació que teníem per part de la regidoria concreta a la que se li havia demanat aquesta informació era que sí que s'havia enviat, però els regidors de l'oposició es queixaven de que no s'havia enviat. Aleshores, clar, allí n'hi ha un canal de comunicació que falta o que n'hi ha una mentida o que n'hi ha... Bueno, però si allà ja no puc parlar jo per mi perquè no ho sé.
I si parlem del portal de transparència, és el que tot el ciutadà vol accedir. Entonces, sí que vostès, quan fan este pacte de govern per a poder arribar a tindre aquest portal de transparència com cal, creen una regidoria que jo intuís que quan isca el pressupost del 2025 tindrà una partida econòmica per a poder dotar-la del que necessita, no?
Efectivament, això és el que nosaltres hem demanat, que hi hagi aquesta regidoria per a poder funcionar, doncs se li dote, no només de la quantitat econòmica que siga precisa per a poder fer aquestes publicacions, sinó també del personal necessari per a poder treballar en àrees de la transparència, perquè algun responsable, que no pot ser un regidor, perquè no pot ser un polític, ha de ser capaç d'això, d'anonimitzar els documents que s'han de penjar, de veure què és incompatible amb la llei de protecció de dades i què no, que ha d'estar en aquest portal de transparència atenent a la llei de transparència, i després també hi ha moltíssimes dades que se trauen que poden resultar molt interessants per als veïns i veïnes i que ara mateixa les tenim les regidories i no es publiquen. Com per exemple, a mi em sembla molt interessant que la gent sàpiga quants diners es paguen en subministrament de llum a Vila-real.
Per
què?
Exemple.
Perquè el subministre elèctric per al l'Ajuntament doncs té un cost que si adaptarem tota la lluminària que tenim en Vila-real, per exemple a LED, Doncs aquest estalvi, igual que la inversió que es fa per a fer-ho, després de l'estalvi que repercutix en l'Ajuntament, jo crec que això és molt visual i que seria molt útil per a que la gent del poble poguera veure que els diners que s'hem gastat en una inversió doncs han repercutit després en les arques de l'Ajuntament, que al final són les arques de la casa de tots.
No, el que fa que tot el nostre entorn estiga més en condicions.
Efectivament.
Regidora, per l'última vegada que vostè va vindre ací, sé que li va tocar abordar el tema del col·lage que tenien les xiques al pati en les valles trencades. Això, en teoria, està solventat.
Es va resoldre eixa mateixa vesprada que vaig vindre ací i l'endemà doncs, els xiquets ja van poder recuperar el pati i la seva activitat normal.
Vostè ha parlat amb ells?
Sí, vaig parlar amb el director del centre.
Imagine que, bueno, que vostè se disculparia perquè en teoria, o li deia explicar el mateix que ens va explicar a vosaltres, que en teoria no era la seva àrea la que tenia que fer-se càrrec de reparar-lo.
De fet, no ha sigut la meva àrea la que s'ha fet càrrec de reparar-ho. Hem sigut, vaig ser concretament per el càrrec que tinc de regidora i després pues, no sé com qualificar-ho, però vaig estar preocupada per a que això es resolguera, parlant amb els meus companys, vaig estar parlant tant amb el regidor d'Esports com amb el regidor d'Urbanisme per tal de resoldre-ho, amb l'alcalde també, per a que es poguera resoldre de la millor manera possible. Vaig estar parlant amb diverses entitats per veure quina solució podíem ficar a les tanques, perquè si havíem de comprar-les nosaltres, doncs el que parlem dels processos burocràtics i que al final som una administració pública que no podem estar passant-nos la pilota d'uns a altres, de qui és competències, si conselleries, si ajuntaments, si no sé qui, si no sé quantos, vull dir, no, les coses s'han de reparar i després ja buscarem qui és el responsable. Aleshores vaig estar implicada en buscar aquesta solució, però la solució, evidentment, les tanques no pertanyien als serveis públics, les tanques les posava la empresa que està fent les obres del pla edificant, és a dir, aquesta empresa que conselleria té contractada per a fer les obres del pla edificant, i ha sigut la mateixa empresa la que ha canviat unes tanques per altres perquè són seues.
Però vaja, regidora, que l'única que n'hi havia era buscar-li solució al que li havien demanat un director d'un col·lage.
Correcte, correcte.
Clar, vostè quan així s'assabenta que el multiesport escolar no havien anat, no ho sabia, quan ve així, perquè clar, és el que a mi em diu el director, i el director estava disgustat perquè ell considerava que no cal fer les coses públiques, sinó que quan algú està en condicions se tenen que abordar. Però si dins d'un ajuntament cada un porta la seva àrea, jo entenc que la responsabilitat cada un té que assumir la que té, no?
Sí, però de vegades el que passa, i jo m'estic donant compte des de que estic en l'àrea de serveis públics, que no em passa amb l'àrea d'agricultura, ni em passa amb l'àrea de cementeri, ni em passa amb l'àrea d'igualtat, me passa en l'àrea de serveis públics, és que la gent té la percepció de que serveis públics és aquest calaix desastre en el que va tot, perquè veuen una paleta en terra i també ens envien la foto a serveis públics, quan les paletes, la senyalització vertical és policia. Veuen un espill en terra i ens ho envien a serveis públics, quan els espills de la regulació del trànsit també són de policia. Veuen unes tanques i pensen que la responsabilitat és de serveis públics, quan el que fa serveis públics és el manteniment dels edificis, i allò no és un edifici ni s'ha de fer-li manteniment, allò és una obra que està executant-se i que per tant depèn del Departament d'Urbanisme. Aleshores, clar, moltes vegades el que acaba passant en serveis públics és que som el calaix desastre de tot, és igual que el subministrament d'aigua potable. Jo vaig estar divendres en els reventons perquè ens afecta a la via pública, perquè n'hi ha que obrir una zanja, però el subministrament d'aigua potable no depèn de serveis públics, el subministrament d'aigua potable depèn d'Urbanisme. Aleshores, clar, jo vaig estar allí tota la vespre, però no depèn de mi l'aigua potable. Que jo anara comerç per comerç a veure qui s'havia quedat sense aigua i després anunciant-los que ja tindrien aigua en un parell d'hores i que me disculparen, doncs bueno, ho va fer Maria Fajardo, però no era la seva responsabilitat, perquè el subministrament d'aigua potable no depèn de serveis públics. Per tant, no depèn de mi com a regidora.
Ja, però al final el ciutadà el que veu és qui està...
Per això dic que al final no ens hem de preocupar de tant de qui és cada cosa, sinó d'intentar donar la millor solució possible.
Jo
penso el mateix.
En fi, vostès aconsegueu Carajillo en València?
No sé si seria... Perquè això ho he discutit molt quan anava a la universitat. Ho he discutit moltíssim perquè, clar, així a Castelló nosaltres li diem carajillo, sí, a ixe cafè que va el cafè amb el ron cremat o amb el conyac cremat, sí. L'alcohol que demanes cremat. Clar, quan diem carajillo és això, quan diem cremaet és...
No porta cafè.
No porta cafè, és l'alcohol simplement cremat, no és un carajillo, és un cremaet és l'alcohol cremat i punt. I després està el cafè tocat, que el cafè tocat és un cafè amb un xorrito del ron, del conyac o de lo que vulguis sense cremar.
Pues resulta que la traducció del del carajillo és cigaló.
Anda, no ho sabia.
Entonces, en Villarreal, que sona raro, tenim la primera ruta del cigaló.
Veig el cigaló, pues mira, ho adaptarem a les nostres, ho posarem a les nostres vides a partir d'ara. Però igual si anem a algun bar i li demanem un cigaló...
No ho entenc, molt bé. Ha estat Ximo Abril este matí i dia, és que lo de cigaló no.
Que gràcia.
Bueno, en fi, demà ple. Ja sap demà que en esta casa el retransmitim en directe i estarem ben pendents de tot allò. Quantes mocions n'hi ha així a grosso modo?
Tres, en principi tres mocions. Una moció que és la que ja hem comentat, després una altra moció que fa referència al reciclatge, que la presenta el regidor no adscrit, i després una altra moció que és conjunta per tal de defensar el decret de tipologies que va encetar el govern del Botànic i el que feia era determinar unes ràtios concretes per a tots els serveis socials, tant bàsics com específics, que actualment doncs, ja decret de tipologies està en perill, volen retallar el personal, tornem a l'època fosca de les retallades i la veritat és que no,
estamos
no ens
conjunta,
ho poden permetre.
La recolzen...
El Partit Socialista i Compromís, evidentment, va ser una proposta del regidor de Serveis Socials, que actualment Toni Marín és qui més està patint aquestes retallades perquè les està vivint en les seues pròpies carns. Així està perillant el centre d'atenció temprana de Villarreal, que és aquest centre que atén als nostres xiquets i xiquetes doncs, que tenen necessitats especials quan són menudets i que, a més de donar-vos a aquestes famílies villarrealenques que ho puguen necessitar, doncs, també fa un ús comarcal perquè venen xiquets d'arreu de la comarca i que malauradament està perillant i ara és gràcies als diners de l'Ajuntament, no als diners de conselleria, que el podem mantenir obert. Aleshores, clar, hem de reivindicar que no se retallen serveis, que no se retalle en ràtios, fonamentalment perquè pel que fa, per exemple, a les residències de majors, que també han estat en qüestionament en l'època de la Covid, sí. Per la manca de personal que tenien i que això s'ha fet públic, no parle de Villarreal, parle de, en general, no? De les residències de majors que han estat en el focus en l'època del Covid. Doncs clar, este decret de tipologies també determinava un augment de les ràtios de personal per atendre a la gent gran. Aleshores, clar, és que quan parlem d'este decret de tipologies afecta a tots els serveis socials, a tota la provisió de serveis socials que tenim a aquesta quarta pota de l'estat de benestar. Per això crec que és tan important i tan fonamental defensar-ho.
Vicealcaldessa, demà ens escoltem. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.